pressupost.
No entens.
Aquesta sèrie hauria de ser increïble i són focs d'artifici. I per això et penses, realment, us heu gastat tants diners en una cosa tan convencional?
Noemí. No hi ha cap element que el distingeixi d'alguna pel·li que ja hagis vist.
Total,
o sigui, té una manca de personalitat molt bèstia. I llavors dius, ostres, s'han deixat tota aquesta pasta per fer una pel·li que ja has vist, i l'has vist molts cops, a més. Llavors, és, no sé, és això que deia, és que no, Amazon no l'ha encerta.
Sí, és que sembla que sigui de Netflix.
Són els germans Russo, que són aquests senyors que van fer el Endgame dels Avengers. Que és probablement una de les meves pel·lis superiors de la història. Vull dir que els tios, ara estic començant a pensar
que
no van anar a ells. començaré a escampar aquesta teoria de la conspiració.
Greta Vera, qui era?
La va dirigir Robert Downey Jr. Algú va fer, perquè és que de veritat veus això i dius, però aquests tios, amb el talent que tenen, com és possible? La cosa comença en un tren, i ja en la conversa del tren ja tenen ganes d'agafar la tele, arrencar-la del suport de la paret,
el que passa que la tele
i tirar-la pel balcó.
Que la conversa no acaba de ser...
És una de veritat. Dius, tio, però si quan... Saps aquest, una arrencada que ha de ser...
Has d'encertar-la. La primera escena ha de ser extraordinària.
Comencen a parlar, tio, hi ha converses més interessants. Neves? Amb el meu xarcutero, quan li demano 100 grams de llonganissa tallat ben finet.
Hi ha una escena que passa a València, amb unes falles.
Sí, les falles.
Totes les falles.
Sí. Dius... M'esperava una ambientació pitjor, per això.
Sí,
m'esperava barrets mexicans.
No, podria ser una Missió Impossible 2, no?
Missió Impossible 2, l'altre dia la vaig tornar a mirar, te'n recordes tu, Xavi, d'això?
Missió Impossible 2 a la...
Anthony Hopkins mirant per la finestra i veu que estan cremant com unes falles, però les falles són una verge.
Però per Setmana Santa, no?
No, perquè barregen les processions de Setmana Santa i les falles.
Amb les falles.
I diu, que país tan estrany, que van a sus vírgenes. Señor Hopkins,
no te jodas,
que desde que salió de lo que queda del día usted no está bien.
He de dir una cosa, quan estan a València, hi ha uns assassins que entren a un bar i per fer fora la gent, saps què diuen? Ándele, ándele. Ándele, ándele. Ándele, ándele.
No. Sí,
a València. Ándele, ándele, che. Ándele, ándele.
Che no diuen, no.
Che no, però ándele sí.
No, és molt fort, i a més quan esculls actors que no parlen, que semblen llatins, però no parlen l'espanyol.
Sí, sí,
que era una balsa de cacahuatos. A veure, de veritat, no hi ha actors llatins.
Però tu saps que la
història espanyol
que havia explicat Manel Delgado sobre la pel·lícula també del 007, és Spectre la que passa a Mèxic, que ho té un inici a Mèxic, Dia de Muertos.
Sí.
Dia de Muertos, hi ha aquella cavalcada de Dia de Muertos. Fins aquell dia no hi havien hagut cavalcades a Mèxic pel Dia de Muertos. I llavors s'ho van mirar,
no
tot era estàtic. Llavors tot era celebració. I van veure i van dir, pues no està mal. I ara hi ha cavalcades de Dia de Muertos a Mèxic.
La ficció modelant...
Provocades per la pel·li.
El mal que ha fet Spectre, la pel·lícula favorita de Blimey.
Una bona pel·lícula, Spectre.
Va, 12 i 3 minuts. Fem Mrs. Davis o no?
Sí, home, sí.
Xula, aquesta sèrie.
És la millor sèrie de l'any.
Que ha agradat... Què?
Sí, la millor sèrie de l'any.
HBO Max es diu Mrs. Davis.
Is it okay if I proxy? Sorry, she'll speak to me through here, and then I'll just repeat whatever she says. Not she. It.
A veure...
El precepte és tan boig. No, explica tu el precepte.
No és.
És que és molt boja aquesta sèrie.
Estic veient amb una monja molt mala llet, de moment. He vist les imatges i
sèries. Sí.
I aquesta, la Mrs. Davis?
No, la Mrs. Davis és la...
No, és l'algoritme, és aquesta intel·ligència artificial que té com el domini de tota la societat, parlar amb totes les persones, i és com que els concedeix desitjos, i és com que tota la societat està connectada a aquesta intel·ligència artificial. Llavors ja aquest personatge de la protagonista, que és una monja, que és una monja però que té molt a amagar, o sigui, és que tampoc no ho vull explicar gaire, perquè
no, però bàsicament és l'enfrontament entre aquesta monja
i la monja
que es vol petar la intel·ligència artificial.
Què
i
dius?
La intel·ligència artificial.
M'encanta.
I
una monja contra la intel·ligència artificial.
És bogíssima, divertidíssima, no és la millor sèrie de l'any, però és tan divertida. Tu calla, Blai.
És tan sobretot
divertida.
És original, que costa molt veure coses que siguin originals, aquí... i aquesta t'està traient tota l'estona del que t'esperes.
Mira, per mi la noia aquí ha donat en el clau. És a dir, és que costa molt trobar sèries ara mateix que et sorprenguin.
Sí, sí.
De veritat, trobes sèries que tenen molta pasta, estan molt ben fetes, però ja has vist allò mil vegades. I aquesta sèrie t'agafa amb els pantalons abaixats tota l'estona. Els girs estan... No, els girs són superbojos.
Sí. L'acció,
aquesta acció de la primera seqüència, que és bogíssima.
Bogíssima.
Però a veure, un moment. O sigui, la intel·ligència artificial està dominant el món. És aquest futur en què
s'ha fet amb el
control.
Sí.
Vale.
Diguem-ne.
Mira, les persones tenen una mena de dispositiu que és com un auricular d'aquests que et poses com dels iPhones, sí. I a través d'aquest auricular la intel·ligència artificial es comunica amb la gent. I la gent no és que estigui posseïda per la intel·ligència, perquè té autonomia pròpia, però la intel·ligència artificial els ha convençut de que si fan certes coses que ella els diu, doncs els hi pot donar unes ales, que són una compensació, i amb aquestes ales doncs, tindran un, pujaran, direm, a l'escala social. Sí,
sí. Controla els estatus, les classes socials...
I la monja protagonista es nega a interactuar amb aquesta intel·ligència artificial, que l'única forma que té de parlar-li és a través de les persones. És a dir, durant la sèrie apareixen persones amb aquest auricular que es comuniquen amb la monja intentant convèncer-la que escolti la veu autèntica de Miss Davis perquè caigui la seva xarxa.
Com es diu ella?
Betty, no? Diuen, o...
Sí, però com es diu? No, no, com es diu l'actriu?
Gilpin? No sé què.
Beth Gilpin, em sembla que es diu.
Betty Gilpin.
Sí. Betty Gilpin, que és al·lucinant, aquesta senyora.
Aleshores, la intel·ligència està obsessionada amb aquesta monja perquè la monja es nega, resisteix a escoltar-la.
No pot dominar-la, i això l'emprenya.
Sí, això l'emprenya, i és tota la sèrie com aquesta intel·ligència artificial intenta manipular perseguint a la monja a través de diferents...
I com li encarrega una missió, que és trobar el Sant Cristo.
No diguis, tio,
per favor.
Per favor, en serio.
Què ha passat?
És que és molt fort,
lo que
és, tio.
Què ha passat?
Vamos, hombre, vamos.
Com és?
Territori spoiler. Alerta, spoiler.
Ens l'ha fotut ja, ja ens l'ha fotut. Ja està, tot el dissabte en l'aire.
Tot el puto dia arruïnat. Ara la gent mira com està, ara ja sap què passa.
Mira, ara pel podcast traurem un trosset.
És que és molt fort, tu, que en sèrio, que et trobes d'espoilers per un pit per sobre, tio?
No, de veritat.
És que és molt fort, guai, tio, de veritat. És que és molt fort.
Doncs ja no val la pena que la veieu. Ja està.
No, no, no la veieu. És com si vas a l'estrena de Romeo i Julieta fa 4 o 5 segles i abans que morin dius, ara van a morir,
Fotem,
ara. Ai, és molt fort, en sèrio, molt fort.
Va,
jo no ho entenc.
Va, que és una molt bona sèrie.
Sí, sí.
És una molt bona sèrie. Quatre estrelles. Ara que us darrere us he rebentat.
Ai. Però en tot cas, la protagonista és una monja que va contra la intel·ligència artificial.
I una cosa,
sí, la no, hi ha més coses.
No expliquis més coses.
La sèrie s'ha rodat a Girona, Figueres i Lloret de Mar.
Bé,
ostres, no sabia això.
Sí.
Oh, és que l'he vist en moto. Va passar per allà en moto? Últimament es porten molt, trobo, a les sèries i les pel·lis que els capellans i les monges vagin amb moto per puestos.
Totalment, amb ells passen moto.
Estic captant la tendència. Arnau, mira un altre capellà amb moto.
Sense casc.
Escolti, infracció, cridant a la tele, no? Infracció.
Capellans i riejos.
Trucant a la Guàrdia Urbana. Acaba de passar una altra vegada.
Hi ha una cosa que no...
L'exorcista del papa, no?
Sí, home, sí, la
moto.
Que va amb moto des dels
5.000 quilòmetres amb moto.
Des del Vaticà fins a Almeria amb moto.
A la banca.
Sí, al mar. Aquí també hi ha una part que passa allà a Roma.
Vale. No, sisplau, va.
No ho explicaré.
Mira, si haguéssim de recomanar una pel·li i una sèrie, avui seria...
Plaça 75,
la pel·li. Mrs. Davis, HBO Max.
De veritat, la sèrie és disfrutona.
Quines ganes.
Hi ha 3 capítols i a partir d'ara un capítol per segon.
No ho hem dit, però hi ha un toc de comèdia tan esbojarrats, tan divertits.
Sí, l'entrevista com ho puedes, rotllo entrevista com ho puedes.
I tan ben ficats a la trama que es passa pipa.
Divertidíssim.
12 i 8 minuts, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
Sisplau, et demano, Xavi, que intervinguis en el podcast.
Sí, no, ja ho
tallarem.
Jo faré veure que no ho he sentit.
Això
serà una sinopsi.
Hi ha un oient que ha dit avui anava a donar-me d'alta HBO Max, crec que ho ajorno.
Ja està, mira,
culpa de Blai Morell.
Ja està. HBO s'enfonsa per culpa de Blai.
Que hi ha coses molt bones, HBO Max.
Fantàstic.
Va, Blai Morell, Òscar Broc, Toni García, Noemi Escribano, una abraçada. Que vagi bé.
Adéu.
Tots 12 i 9 minuts. Actualitzem la informació amb Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
El que dèiem abans, l'AP7, que torna a protagonitzar un matí de cues quilomètriques a la segona part de l'operació sortida del pont o del cap de setmana llarg del 1 de maig.
Sí, segons Trànsit, fins ara ja han sortit de l'àrea metropolitana un 85% dels 440.000 vehicles que ho han de fer fins a les 3 de la tarda. Les complicacions es concentren a les carreteres de costa, però sobretot, com deies, a l'AP7, que acumula més de 30 quilòmetres de retencions en diversos trams. Sapiguem quin és l'estat de les carreteres ara mateix des del RAC. Ferran Dalmau.
Moltes afectacions ara mateix a l'AP7 en tots dos sentits, cap al nord, cap a Girona. Es registren ja 10 quilòmetres en sentit nord, al punt entre Santa Perpètua de Mogoda i Granollers. Cues que un cop superat aquest punt es relaxen lleugerament, però continuen afectant la via fins a la Roca del Vallès. Precisament al Vallès també queda afectada la C33 durant gairebé 3 quilòmetres a l'enllaç amb l'autopista. També a l'AP7, en sentit contrari, cap a Tarragona, 18 quilòmetres de congestions, el tram entre Castellví de Rosanes i Sant Cugat. I a la Catalunya Central, a la C55, també s'hi circulen aturades durant 3 quilòmetres des de Castellbell i el Vilar cap a Manresa. I si heu d'entrar a Barcelona, heu de saber que us trobareu 3 quilòmetres de cua a la C58, a l'entrada de la capital catalana cap a la Meridiana. Si en canvi aneu de marxa, a la Ronda de Dalt, circulació molt lenta i amb aturades per sortir de la ciutat, tant al tram d'Horta cap al Nus de la Trinitat com a Esplugues cap al Llobregat.
En qualsevol cas...
Bon dia.
Ara sí, en qualsevol cas, avui, en aquesta segona part de l'operació sortida, hi ha mesures especials a les carreteres que van cap a la costa, especialment a l'AP7. Fins a les 3 de la tarda, els camions no poden circular per la dreta i tampoc poden avançar en dos trams de l'autopista, entre la Roca del Vallès i Martorell, en tots dos sentits, i entre Martorell i Gelida, en sentit sud. En aquest tram, a més, la velocitat està limitada a 100 km per hora per a tothom. I precisament, Protecció Civil demana precaució als conductors, perquè aquesta tarda arribaran pluges intenses que ruixaran bona part del país, des del Pirineu fins a l'Ebre. En parla RACU, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler.
Amb aquest cap de setmana llarg que tenim, doncs, com molta gent haurà sortit per fer activitats d'esbarjo a la muntanya, a les zones exteriors, doncs pensar en aquestes situacions, no posar-nos en espais, per exemple, com lleres de rius, i amb la conducció també, perquè és molt important, com bé sabeu, per la conducció a la visibilitat. Per això sempre recomanem aquesta cura, aquesta vigilància.
De fet, davant aquest episodi de pluges, Protecció Civil posarà en alerta el pla Inuncat a 22 comarques, 3 d'elles amb risc de perill alt, són la Garrotxa, el Ripollès i Osona. Les hores que més preocupen es concentren a l'últim tram del dia i també durant tot el diumenge i matinada de dilluns. I a aquesta hora un centenar de persones es manifesten a Badalona contra les agressions sexuals al centre comercial màgic de la ciutat. La marxa, que ha començat fa uns minuts a la plaça de la Vila, es dirigeix cap allà, cap al màgic. Demanen suport a les víctimes i denuncien que l'Ajuntament no ha fet res per augmentar la seguretat a la zona. Des de Badalona, Sergi Giró. Bé, sembla que no tenim a punt aquesta crònica. Això sí, des de la plataforma el que demanen és a l'Ajuntament que s'impliqui més en tot plegat per reforçar la seguretat. Sentim la portaveu.
L'alcalde, veiem com diu que està fent coses, però nosaltres no les veiem. A nosaltres no ens han arribat. I per això estem dient aquí, para de mentir i fes alguna cosa, però fes-la. No més paraules buides, volem fets.
I també a aquesta hora gairebé 13.500 persones s'examinen en la macrooposició de la Generalitat. Hi ha en joc 1.825 places en diferents departaments del govern, així com als agents rurals, a presons i a l'advocacia de l'administració catalana. Els exàmens es fan a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i formen part del procés d'estabilització interna que està fent el govern. Han de fer dues proves tipus test, una de coneixement general i l'altra de pràctica, que és la que estan fent a hores d'ara la majoria dels examinats. Les notes i la llista d'aspirants que obtindran les places es publicaran les pròximes setmanes. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
En futbol, el Getafe acaba de fer oficial el retorn de Pepe Bordalás com a tècnic fins a final de temporada per intentar aconseguir la salvació de l'equip. Recordem que és el rival de demà de l'Espanyol a 6:45 de la tarda en un partit vital pels blanquiblaus, que són penúltims 3 punts per sota del Getafe i a 4 de la salvació, que ara mateix marca el Cádiz. Mentrestant, en motor, Aleix Espargaró sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de MotoGP després d'unes sessió de qualificació amb alguns ruixats que han deixat humit l'asfalt. Més detalls des del circuit de Jerez, Quim Salvador.
El pilot granollerí d'Aprilia estarà acompanyat a la primera fila de la graella per Jack Miller, segon, i Jorge Martín, tercer, a la segona fila, i seran cinquè el campió Peco Bagnaia i sisè Dani Pedrosa, que continua brillant en aquest Gran Premi d'Espanya, que corre com a pilot convidat per KTM. I a la quarta fila, Maverick Viñales, desè, i Àlex Márquez, dotzè. No han superat la Q1. El líder Marco Bezzecchi, que haurà d'arrencar, tretzè. Fabio Quartararo, 16è i Àlex Rins, guanyador de l'últim Gran Premi, que sortirà 18è.
La cursa a l'esprint del Gran Premi d'Espanya començarà a les 3 i a 3:15 començarà la del Gran Premi de l'Azerbaiyán de Fórmula 1 amb Charles Leclerc sortint des de la primera posició després d'haver marcat el millor temps en la qualificació fa una estona. Els Red Bulls de Checo Pérez i Verstappen sortiran segon i tercer, Sainz cinquè i Alonso 8è. I a aquesta hora és en marxa la quarta edició de la Revolta, la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, que té sortida i arribada a Sant Cugat i que s'estrena al calendari internacional. A falta de 47 quilòmetres per la meta, el cap de cursa roda mig quilòmetre per davant del grup gran.
I pel que fa al temps, a aquesta hora la calor torna a ser molt intensa per l'època, l'interior i el Pirineu, amb molts termòmetres entre els 23 i els 28 graus, i a Bendinat es passarà de llarg dels 30 al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. El cel continuarà enterbolit, però s'anirà carregant i a la tarda descarregaran els primers ruixats i tempestes al nord del país. Aquestes pluges començaran pel Pirineu i durant el vespre i la nit arribaran a la resta del país. Atenció, perquè localment, com dèiem, ho faran amb molta intensitat i acompanyades de calamars o pedra.
RAC 1.
Toni Castellana, diré, les manetes i no t'ho va fer, que hagués un problema urgent. En Toni l'arrencarà, en Toni l'arrencarà.
Per clients excel·lents, preus excel·lents. Celebra el nostre 20è aniversari amb un aire condicionat de 3.000 figuries per només 289 euros. Ja abrico de por.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Adeslas presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits, esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
Gourmet La Vanguardia i Llàgrimes del Canigó et porten els olis més prèmium de l'Empordà per elevar els teus plats amb dos olis aromatitzats, una oliverja extra i una melmelada d'oli, acompanyat de pebrots del piquillo, filets d'anxova, formatge fresc i risotto de verdures. Tot maridat amb un vi blanc fermentat amb bota. Compra-ho ara per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 12 i 20 minuts, o passen ara, de fet passen 4 minuts d'un quart d'una del migdia. De seguida anirem al Plat Estrella, avui amb una gran escriptora de casa nostra que té molt interès perquè té una vida apassionant, com és Lolita Bosch, que ha publicat un llibre que està molt bé. De seguida parlarem amb ella al Plat Estrella, però abans... No sé si sabíeu que 3 de les 5 professions més buscades i més ben pagades del 2023 a Barcelona són d'aquelles que a vegades hi ha gent que li costa saber, si ho llegeixes per primera vegada, exactament què signifiquen. UX i UI designer, data scientist, hacker ètic o fins i tot full stack developer. Comença a formar-te ara i visita nucleo.school, l'escola de les startups. Allà hi trobaràs i entendràs les habilitats digitals més demandades per començar a ser part del nou món que ja ha arribat. Nucleo.school, l'escola de les startups.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Fes un pas endavant en la teva carrera professional. Consulta els màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més de 15 àmbits d'especialització, amb formació presencial, online i programes 100% en anglès. Vine a una universitat pública i capdavantera en els rànquings. Universitat Autònoma de Barcelona, la teva opció. Informa-te'n a uab.cat.
Coneix-te el programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertany al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Rich snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Obrim aquesta hora el Plat Estrella, ja sabeu que són les converses de sobretaula que ens agrada fer el cap de setmana al Via Lliure, en aquest restaurant que per nosaltres és l'emblema de l'espai, que és Casa Guinart, al costat de la Rambla i del Mercat de la Boqueria. Què tal, Malcom Otero, bon dia.
Què tal, bon dia.
Mira, estàs menjant croquet abans de portin res per veure, em sembla una cosa que és una animalada. Per
la veritat, necessito una estrella ara mateix.
Però, bueno, ara que la demanarem, per favor. Avui no ens pot acompanyar el Toni Garcia, però aquest matí ens visita una escriptora de vida absolutament apassionant, que ha viscut a una pila de llocs del món, que coneix molt bé el Malcolm, que s'ha empaltat de la cultura i de l'activisme i que de tant en tant, de la seva revisió interna i fins i tot familiar, en fa novel·la, com és la que ens acaba de presentar, que l'acaba de publicar, que es diu La veritat no està escrita, una novel·la de Barcelona. Què tal, Lolita Bosch, com estàs?
Molt bé, molt contenta que el Malcolm tingui una estrella com es mereix.
Bueno, ara, sempre. Ell és una estrella en si, o sigui que ja és això, no? Us coneixeu molt, vosaltres dos?
Sí, ens coneixem molt, ens estimem molt.
Està bé, això.
I mai hem parlat en català, ho hem de dir.
Entre vosaltres no heu parlat mai en català?
No, perquè teníem una mica... Es vam conèixer amb una gent en castellà i sobretot molt vinculat a Mèxic, en la qual cosa...
Ens hem vist, jo diria que ens hem vist més a Mèxic que aquí, tu i
sí.
jo.
Sí o no?
Sí.
Però és una de les dues, les passions que teniu tots dos.
Exacte. Sí, exacte. I a Mèxic ens hem passat molt bé, hem cantat Sabina, hem fet moltes coses. Sí.
Vosaltres dos junts cantant Sabina, eh?
Sí, sí, jo he vist a Malcolm... bastant lamentable i molt divertit.
Jo he vist a Malcolm cantant Sabina i és bastant dur, els dos no sé què tal, com a duet.
Molt divertit, val, molt divertit. Val. Ens estirem.
I no es dient on l'has dient, no?
Exacte.
Literalment.
Bé, estàvem dient ara que la... que a vegades de la revisió interna i de la família en converteixes en material novel·lístic, i aquest és un cas que és una revisió, ara ho explicarem perquè bona part del corpus de la novel·la parla de com la Lolita Bosch ve d'una família poderosa, adinerada, de la burgesia catalana.
Gràcies, tothom diu casa bona, jo dic no, amb pasta.
No, amb pasta, i poderosa, que una cosa porta l'altra.
Poderosa,
suposo, no?
molt bé, m'ha agradat molt com has explicat.
Revisa d'on ve això. Sí. I ara últimament està passant...
D'on ve la pasta, una mica, no?
Sí, no? Sí. Que això és una cosa que no se sol fer, tot i que últimament s'està fent. I amb certa polèmica. Hi havia aquella obra de teatre, La Villarroel, que es deia Amèrica. Uh-huh. Va haver-hi aquell documental, recordo, TV3, sobre l'esclavisme a Catalunya, sí. No? I que va generar molta polseguera i molta gent enfadada.
Sí.
I tu fas una mica això. O sigui, agafes la família i dius... Bueno, hi havia esclavistes a la meva família.
Bueno,
traficaven amb negres.
Traficaven amb negres. El meu rebesavi era alcalde de Barcelona, llavors tenim l'obligació de saber-ho, no? Uh-huh. Un alcalde de Barcelona era esclavista, no passa res, eh? Digues.
Ròmul Bosch.
Ròmul Bosch i Alsina, que té el moll tal, moll Bosch i Alsina, i té tres carrers a la ciutat, és una família amb molts diners. Hombre, una família amb tants diners, nets, és molt difícil fer tanta pasta, sí. I la burgesia aristocràcia catalana, com totes, tenen passat que les pisse.
Passa que la novel·la de... aquesta novel·la, Lolita, jo pensava, mira, va sobre això, el passat esclavista de la ciutat. Però és una gran reflexió sobre les elites econòmiques d'aquesta ciutat, sobre la història d'aquesta ciutat, i sobre el llegat artístic d'aquesta ciutat, i que se'n fa, també hi ha reflexions sobre l'art i la falsificació, i comença en la seva família i acaba amb un personatge tan horrible com Muñoz Ramonet.
Sí, m'agrada
molt aquesta Muñoz reflexió. Ramonet?
Muñoz Ramonet era un senyor que li hagués agradat néixer a la classe on vaig néixer jo i no ho va fer, la va comprar i l'hem matxacat des de fa generacions perquè va comprar el seu ascens social. L'única diferència, i ho dic de debò, entre el Muñoz Ramonet i el dinero viejo, que es diu, és que nosaltres vam comprar el nostre accés fa 8 generacions. Però no hi ha una diferència de classe. O sigui... jo he crescut a la classe alta, he heredat els privilegis de la classe alta i en sóc molt conscient. Tota la pasta que va fer la meva família, que jo no la tinc, jo no he heredat diners, si no probablement estaria a casa meva dinar. No
series aquí, no?
No, pagaria jo el dinar. No, però jo no he heredat els diners, però sí que vaig heredar els privilegis. Jo tot el que he heredat, ara t'ho dic de veritat, que era col·lectiu de la meva família, ho he donat. Una part molt gran de l'arxiu de Salamanca era nostra, el vaig donar... uns terrenys molt grans els vaig... o sigui, tot el que a mi m'ha arribat ho he tornat.
I per què ho has tornat?
Perquè tinc la sensació que no és meu, perquè és molt fàcil endur-te el oh, mira, però el teu avi va donar una col·lecció de numismàtica. Faltaria més que no donés una col·lecció de numismàtica,
una molt coneguda, no? Una donació que va fer el teu avi,
el meu rebesavi.
El teu rebesavi,
sí,
que era el
però camp. La cosa és, jo de petita vaig créixer amb dos famílies, una, la meva família materna, que és artística, creativa, el meu avi és un pintor molt conegut, surrealista català, que és la família que m'ha educat.
Deu al 7, no?
Deu al 7, exacte. I després vaig créixer amb la meva família paterna, que són divertidíssims, són simpatiquíssims, és una fiesta constant, com diu una amiga meva, la classe social alta tira fuegos artificiales cuando se levanta, dic, pues un poco sí, ¿vale? Però que no, amb la qual socialment no m'identifico. Jo vis de la meva feina i dec ser la primera persona, t'ho dic de debò, de la meva família que viu de la seva feina.
En generacions.
T'ho dic de veritat, és molt, la primera dona seguríssim. Perquè quien tuvo retuvo, no? I aleshores jo vaig créixer amb tots aquests privilegis, i entre aquests privilegis hi havia un romànic de taüll a la sala de casa dels meus avis, que si ho penses és una animalada, però és una animalada.
O sigui, en aquell espoli que es va fer romànic del Pirineu...
Exacte, el meu besavi...
Una part acaba, per exemple, als cloisters de Nova York,
exacte.
Que allà hi ha l'església de Sant Miquel de Cuixà,
sí,
no? El claustre.
Sí, i una part està a Boston, que jo l'he anat a veure, els contes d'Urgell...
Una part acaba a casa dels teus
una
avis.
Una part acaba a casa dels meus avis, i jo recordo molt aquell fresc, molt, moltíssim, entre molt més art que hi havia. La cosa per mi és, El meu rebesavi era alcalde de Barcelona i era alcalde de Barcelona perquè tenia una posició social i unes condicions econòmiques per ser alcalde de Barcelona. Aquestes condicions econòmiques les va heredar de casa seva, que van ser una companyia esclavista que es deia Marc Icona. I després ell, sent alcalde de Barcelona, va fer una fàbrica per assecar carn a Buenos Aires que venia als esclavistes catalans del Carib. És a dir, que tots aquests privilegis han arribat a mi, perquè evidentment jo vaig créixer molt protegida econòmicament parlant, només econòmicament parlant. Però jo pensava, vale, què hem fet amb aquests diners? I el meu besavi va fer una cosa que a mi m'admira molt i que la meva família ha silenciat. Hi ha un llibre de l'Isaac Dinesen que a mi m'agrada moltíssim, que explica la família Katz, que diu que totes les famílies burgeses han de sacrificar un membre per semblar moralment intocables. I n'hi ha un que és jugador, n'hi ha un que és homosexual, negra, n'hi ha una que és prostituta, sí, sempre hi ha una ovella negra. L'ovella negra de la meva família, jo crec que va ser el meu besavi, que va rebre tots aquests diners en herència i va fer una col·lecció d'art al·lucinant, que avui dia es coneix com la col·lecció Muñoz Ramonet. Aquesta col·lecció la va fer el meu avi, la meva família l'ha perduda, que és una cosa, bueno, és una cosa com quasi de justícia poètica, i que jo crec que és el més important que hem fet a casa, no? Perquè el meu avi va fer la Via Laietana o va fer el moll, però ho va fer amb diner públic, saps què et vull dir? Però amb la pasta seva guanyada des del meu punt de vista il·legítimament, bueno, des de qualsevol punt de vista il·legítimament, amb això va comprar art, i el meu besavi es va enamorar d'una florista de les Rambles, que era una cosa socialment...
Això és veritat.
Això és al·lucinant, no? I socialment super reprovable. I ell va dir, no, jo m'he enamorat de debò i no em casaré mai. És a dir, que és tan estrany els diners com l'amor en aquest entorn.
No? Aquests personatges són Ròmul Bosch.
El Malcolm coneix molt bé aquesta classe social.
Ròmul Bosch Catarineu, bueno, si tu vols tu també, i sí, Carme, i Carme Rius, que, no? Que era la florista que dius
de la... Era la florista de la Rambla.
De la Rambla,
sí.
Que
una senyora molt digna, per cert.
Una senyora molt digna, molt.
Que... Però la família no la va voler, tampoc ni ella va voler entrar a la família, diguem-ne.
No, però de les dues
bandes... Però van ser parella tota la vida.
Sí, perquè ella... Sí, van ser parella tota la vida fins que ella es va morir. Van viure junts 10 anys d'una llibertat inexplicable, no? Que ella, que era molt modernista en el sentit de que tota la cultura cada cop i volta la ciutat li oferia, la va rebre, no? Va accedir a tot el que la nova Barcelona li oferia, no? I es va convertir en una lectora tal, i era una tia molt pilas, per la seva època era una tia molt pilas.
Perquè hem d'entendre que aquella burgesia de principis del 20, de finals del 19, no es casava per amor.
No.
Igual que la monarquia, no? En principi, bueno, es casen per interès,
sí.
I per...
Bueno, jo et diria que hi ha una gran part de la burgesia que se segueix casant amb amor, però no per amor. Hi ha molta gent que fa molt poc el CCCB va fer un estudi de quin és el gueto que funciona més com gueto de Barcelona, i és Pedralbes, no? La gent es casa entre elles, estiueja juntes, treballa juntes. Funciona així, no? O sigui, és molt endogàmica la classe alta, perquè sortir és molt complicat. Ella abans deia, teníem una mica, no li agradava. Bueno, teníem una mica, per mi era admirable, que jo me l'estimava molt, i el Malcolm se l'estimava moltíssim, que era el Claudio López de la Madrid, que tampoc s'esperava que algú com el Claudio, que era una persona amb un sentit de l'humor i una intel·ligència brillant, es dediqués a fer llibres. Es podia haver quedat a casa seva llegint-los.
Perquè ell era familiar, diguem-ne, de Güell.
Sí, ell era familiar de Güell, sí. I dels
Antoni López,
de Comillas, sí. I també era familiar d'una esclavista, l'estàtua de la qual és l'única que ha estat retirada a Barcelona. Sí. Però jo crec, i li vaig dir al Claudio quan la van retirar, que van retirar el López, van retirar l'espanyol, no van retirar l'esclavista, perquè sí, els esclavistes catalans no els hem tocat.
Aquests són els que no han volgut tocar a Catalunya perquè tenen cognoms catalans, crec.
Bueno, tenen... El meu avi té una frase que a mi sempre m'ha agradat molt, que és sempre somos los mismos los que sacamos la basura, no? No canvia tant, no? Ningú vol perdre tants privilegis, no? Llavors la gent s'hi agafa perquè, clar, si viu segur. Llavors no canvia tant.
Aquest exercici que fas, perquè ja ho havies fet també, de revisar com és la família, no?, en novel·les anteriors, no? Que és un exercici de què? De reparació, d'expiació, de cerca de justícia, de què?
No, jo tinc un campus de creació i investigació literària en el que defenso, i fa molts anys que hi treballo, perquè la gent tingui dret a dir qui és. Això és bàsic. El Marco i jo, que dèiem que ens hem vist molt a Mèxic, jo a Mèxic he treballat molt amb víctimes de la guerra, però he treballat al Senegal, he treballat a Palestina, he treballat a Colòmbia, Israel, no sé, he treballat amb víctimes de molts llocs del món. I jo crec que el que jo puc fer per les víctimes de la violència, la pobresa i l'exclusió és tornar-los el dret que tenen de naixement a dir qui són. Però si jo dono aquest dret, he de fer aquest mateix exercici. No és gens agradable sortir i dir jo he gaudit dels diners de l'esclavisme. És bastant desagradable, però jo crec que hem de dir qui som, no? Jo no trauria ni una sola estàtua, jo tornaria a posar el marquès de Comillas i dir, este senyor, además de muchas otras cosas, hizo esclavismo, però també va fer un poble al·lucinant, que és Comillas, que sense ell no, probablement no existiria.
Fixa't que
no?
És una cosa molt curiosa que tinguem aquesta conversa ara amb la Lolita Bosch i amb el Malcolm, perquè el Malcolm, juntament amb el Santi Jiménez, han fet una cosa durant gairebé una dècada, o 7 o 8 anys, que és els Il·lustres Execrables, que bàsicament es dediquen a dir, tota aquesta gent que la història els ha elevat, coi, tenien una part lletja, i no passa res per explicar-ho, no?
Sí. I
no cal convertir-ho en la cara.
I els lletjos, com el Muñoz Ramonet, també tenien una part bona, o sigui, clar, saps? Mm. És... A mi em cansa molt el judici social, o sigui, la generalització, no? El
bueno, perquè no es pot fer, tampoc,
dreta,
no?
És absurd.
O sigui, no, però, o sigui, hi ha una persona... Això ens passa a vegades amb la secció, no? Que agafes i parles d'un... perdó, que com que estem al costat de la Rambla, aquí comença a aparèixer gent cantant i ballant.
Acabarem
ballant
nosaltres.
Un mariachi si arribarà.
No, només faltaria.
Ojalá.
Us agraden els mariachis?
Hombre, que si ens agraden,
sí, us agraden els mariachis. Hombre. Jo pensava que igual per als mexicans que apareixés un mariachi és gairebé una burla.
Els mariachis... No, home, no, els mariachis són fabulosos.
Els mariachis o són un moment de bon rotllo o fan por. No hi ha més.
No, i quan et separes els vas a veure i li dius, m'he divorciado, estigame toda la noche. I va per, i fins que plores i et quedes nova. No, els mariachis...
Escolta, Mèxic què és per vosaltres? Bueno, diria per tu, Lolita, i després el Marc.
Per mi és casa, és la casa que jo he escollit, sí. És el lloc que m'ha educat, és el lloc que m'ha educat. I és on em sento a casa. No puc tornar-hi, estic molt amenaçada, no puc entrar.
Perquè tu hi vas viure des de quina edat fins a quan?
Jo vaig viure des dels 22, més o menys,
sí.
I llavors vaig començar a sortir-ne als 35, 36, anava i venia.
Una dècada i mitja, ben bé.
Sí, és el país que m'ha fet molt, sí. Jo he estat més temps a fora de l'estat espanyol que dintre, en general. Uh-huh. He viscut molt temps a la Índia, als Estats Units i a Mèxic. Són tres llocs que són referencials.
I Mèxic dius que no hi pots tornar, que estàs amenaçada, com tanta altra gent que ha assenyalat...
Com els periodistes.
Com els periodistes que ha assenyalat el que hi passa, no? Que ha assenyalat els càrtels, que ha assenyalat... No, que ha parlat...
Bueno, no, els càrtels no ens fan tanta por com els governs, eh?
Els governs són pitjors que els càrtels.
Nosaltres els que ens amenaça és el govern, sí.
Però és així, eh? Tu no pots tornar-hi ara mateix.
Jo per ara no.
Me'n recordo que vam fer una entrevista al Guillem Arriaga, que jo desconec absolutament la història de Mèxic, no he anat a Mèxic, per tant, analfabet absolut, i li preguntava si ell, tota aquesta història actual de la violència a Mèxic...
De veritat, ell perdona, jo no puc parlar d'això.
Val, d'acord.
D'acord. És que em foten cada susto, tio, i acabo de passar-ne un, no puc ara.
Que tens sustos?
Sí, em van amenaçant, i ara, em sap greu, no ho havia fet mai a la ràdio en directe. Ara no puc.
No, i ara, no es faltaria. Deixa'm tornar a la història del llibre i a la història familiar.
Gràcies.
Amb aquesta relació d'amor, perquè et deia abans, no és una història que fos habitual, perquè aquelles elites no es casaven per amor, sinó per conveniència, però que hi havia amor després, encara que...
Bueno, per conveniència, per salvar una mica el patrimoni, eh? Mm. O sigui, eren...
No per ser econòmica.
Això no vol dir que... Clar, una persona amb tants diners no fa res perquè sí, s'ha de vigilar, i això és comprensible. Llavors, hi ha gent que entén millor que això funciona així i és més fàcil vincular-se amb aquesta gent. Però això no vol dir que et casis amb la filla de no sé qui, sinó que et cases amb algú que entén com funciona tot aquest xou.
Una florista no podia ser.
No, una florista no podia ser.
Quina relació tenen, però, aquestes classes altes amb l'art? Perquè en el cas del teu besavi hi havia aquesta voluntat, no? Però, com deies tu, no sé si és per al teu besavi, hi havia una obra del romànic català a casa.
Recordo un ataúd, a buscar, a veure si vaig trobar encara una dona que ho recordava, com s'havien endut les pintures, que es deia Aurora, va morir al cap de molt poc, però encara vaig poder parlar amb la seva família i els hi vaig dir, oh, vinc a demanar una disculpa de part de la meva família perquè ho trobo molt lleig, perquè ataúd, que ara aniré a presentar a l'església de ataúd, cuida, que és una cosa que em fa molta il·lusió. Ataúd és un paradís, o sigui, ataúd és una cosa... fora de... és increïble, és un lloc de debò impressionant, i s'ho van endur tot, i encara els hi dol, no? Els hi fa mal que l'art, i aleshores, bueno, l'art val molts diners, i era una manera de comprar, no només de comprar i de falsificar, no? El meu besavi va fer aquesta col·lecció molt ben feta, perquè en sabia molt, era un home que havia rebut una educació molt exquisida, però la va entregar el 34 però el 34 Catalunya estava a punt d'explotar tot. I aleshores es quedaven les col·leccions o les guardaven com a penyora o tal, però no podien comprovar que tot fos autèntic. I aleshores el meu besavi tenia un falsificador particular a casa, com moltes famílies.
Que tenia un falsificador particular a casa?
A casa, en Griera.
Tu com? No en tens?
Però com qui té metge de referència, no? Metge de capçalera.
No, no, a casa, contractat.
No, no, clar, fins i tot dormint a casa, no?
No, però, bueno, les famílies de la classe alta catalana tenien un falsificador propi i després tenien...
Però, perdona, el tenien per fer...
No, mira, no, la veritat és que Vallcarca, al barri de Vallcarca, hi havia tallers de falsificació, com avui hi ha la ciutat aquesta xinesa, sí, que es copia tot, no?
Sí.
O sigui, a Vallcarca la gent portava... Es calcula que un 35% de l'obra dels museus d'Europa és falsa, eh? Un 35%.
Un 35%?
Sí, nosaltres anem i diem, oh, mira quin Velázquez! No, és un bosc. Bueno, això és tota una història que a mi m'interessa molt, perquè Catalunya, per una banda, hi havia això de que l'art era un bé molt preuat, però per l'altra, quan es necessitava salvar l'art, els que anaven, s'arremengaven i ho feien, eren la classe baixa, que figura que no havien rebut l'educació per admirar-lo, no? Llavors, quan va arribar la guerra, va ser la classe baixa, els transportistes van anar al Museu Nacional amb un paper i un llapis i agafaven un Velázquez sense embolicar i el posaven amb un... I van treure l'art d'aquest país. El van portar al castell de Figueres i de Figueres... Van treure l'art del país. Això s'ha fet moltes vegades. O sigui, al final, Catalunya sempre ha salvat el seu art. A mi això sempre m'ha admirat molt. Però quan el meu besavi va entregar la col·lecció l'any 34, al cap de 2 anys, l'acte de defunció que jo he pogut trobar diu que va morir d'una hemorràgia craneal. Que es té, tant si tens un aneurisma, que és una cosa que... com si et peguen un tret al cap, no? Jo... El meu besavi el van matar l'any 34 aquí a la plaça Catalunya, d'un tret al cap. Qui es va quedar a la col·lecció? Perquè el meu avi no sabia res d'art. Llavors la col·lecció la van recuperar passada la guerra, i una gran majoria de la classe alta catalana van a passar la guerra a Sant Sebastià. Quan van tornar els van dir, el teu pare tenia això, nens, però clar, no, tenia molt més.
Tenien bastant més que això, però algú altre, vés a saber, no?
Ladrón que roba un ladrón, no?
De totes maneres, et volia preguntar encara sobre aquesta relació. És la família què diu quan tu publiques novel·les d'aquest tipus?
La família diuen, pues si tú tienes que hacer, hazlo, reina.
Amb aquest to, no?
Bàsicament és això. Pues si tú te quedas tranquila haciendo este libro, tú lo haces y hasta yo no lo voy a leer. Vale, me parece un trato justo. Se'l llegeixen. Em diuen a vegades, diuen, home, Lolita, però això... I tant, dic, va, doncs no et miris la tele, hoste, no t'ho miris. No escolteu RAC1, ara els hi vaig dir, no poseu la tele, no poseu... I ja està. I l'altre dia em van dir... Però quins... Parlen una... Bueno, em va dir una cosina meva que parla bastant així, que és molt mona. Hola, Anna. I em va dir... Però qual serà el titular, prima? Qual serà el titular? Jo vaig dir, el titular serà que tu bisabuelo era esclavista. Jo, ah, bueno, o sea, tampoc ho troben tan bèstia. No, perquè...
Ah, ja ho sabíem, això. Ah,
clar, bueno, pensava... Perquè l'entorn viu de la... O sea, Barcelona, la gran Barcelona, l'ha pagat l'esclavisme, l'Eixample, la Sagrada Família, el tren de Mataró...
Gaudí.
Gaudí, tot això està finançat en gran mesura... O sea, no ho va fer la meva família, ho ha fet Barcelona, no? Per això jo no trauria les plaques. Jo posaria qui són, a més del...
Amb informació de més coses, no? Tu vius a aquesta Barcelona, el barri alt, diguem-ne, Sant Gervàs, etc., durant uns anys,
sí.
I llavors te'n vas cap a l'Empordà?
Sí, llavors la meva mare va fer un moviment familiar al·lucinant, que jo crec que és el que ens va començar a dir al món, són més coses.
I se us emporta...
I la meva mare té la gran idea d'agafar-nos a mi i als meus germans, quan jo tinc 10 anys...
Que sou
3. Portar-nos en un poble de l'Empordà absolutament extraordinari, que és el meu poble, que es diu Albons, i dir, aquí hay que currar i us heu de guanyar la vida, perquè si no sereu uns inútils, i els inútils a la llarga no se'n surten. Mai vam rebre un duro de la família, ni de petits, o sigui, mai. La meva mare ens va ensenyar a treballar, als 18 anys jo treballava, i jo m'he mantingut tota la vida. No sé, mai, jo he vist a la meva mare treballar sempre, però tenia aquest altre món, diguéssim, no?
I després, anys més tard, tu te'n vas a viure als Estats Units, a Nova York, no? Que tenies 17 o 18 anys.
Sí, jo als 17 me'n vaig a viure, als 18 acabats de fer, me'n vaig anar a viure a Filadèlfia, Nova York, San Francisco...
Clar, però algú pot pensar, ostres, tants anys vivint als Estats Units, tot això t'ho pagaves tu treballant?
Home, clar.
Quina barbaritat.
Clar,
Bueno, 18 anys?
Tothom es manté als 18 anys corrent de la Diagonal cap a baix.
No tothom pot anar de Catalunya cap als Estats Units?
Bueno, jo currava als Estats Units. Mira, als Estats Units em vaig fer un carnet fals, una green card falsa.
Et vas falsificar
Em vaig falsificar una green card per treballar, clar, perquè si no podia treballar. Ei, treballava a la fàbrica d'aigua amb un toro d'aquells que aixequen les caixes i les treuen. M'ho vaig passar pipa, eh?
Sí, tu vas anar aixecant aigües.
Aigua. Te'n recordes?
Aigua?
Sí,
una cançó així, que feien un anunci de...
Sí, era una marca japonesa de
carrets de música. Ah, aigua,
vale. Jo anava amb un toro d'aquests que treia i tal. Però, quan em vaig fer un paper fals, me'l vaig fer a San Francisco i venia i un mexicà me'l va fer. La primera vegada que vaig sentir la paraula migra i em va dir, dale, que viene la migra, elige un nombre. Jo em vaig posar molt nerviosa, clar. I vaig dir Linda Gray, que era Suelen, la borratxa de Dallas.
Linda Gray, l'actriu.
Jo vaig ser vaig treballar com a Linda Gray durant 2 anys. Home, que em deia
una
Linda.
Una retirada.
Una retirada tinc, eh?
Sí, ara més.
I et corraven l'aigua i em deien, hey, you, Linda!
En les 3 primeres setmanes no et giraves, però a la quarta ja vaig veure que sí.
Linda Gray contestava, però encantada de la vida. Era la Suelen, la borratxa.
Ets un pandó, sí.
Jo vaig ser un pandó. No, encara ho soc. Ara que m'he primat i estic tan guapa, em soc.
T'has aprimat molt.
M'he aprimat molt. He perdut 30 quilos i el segueixo
perdent. 30 quilos t'has perdut?
Sí, jo vaig patir una malaltia que es diu obesitat mòrbida, perquè tinc una malaltia autoimmune, i no havia entès molt bé el que és l'obesitat fins que me l'he tret del damunt. És una malaltia molt greu i molt preocupant. El metge em va dir, o t'operem o entraràs per urgències d'aquí 2 mesos i no sortiràs. Vaig arribar a un pes per plorar, no?
Però quan dius que entraràs a urgències perquè et podia fallar qualsevol cosa.
Sí, l'obesitat mòrbida, que jo la tenia molt avançada, és que en qualsevol moment et pot fallar un òrgan vital, no? I vaig viure 2 anys amb obesitat mòrbida. I aleshores em van operar i estic entusiasmada, m'han salvat la vida, dormo, he recuperat la salut.
Fa gaire?
Ara fa 5 mesos i mig.
5 mesos i mig?
Sí.
I has perdut 30 quilos en aquests...
Ha pujat les escales en 2 segons.
Ei,
està com l'exada.
Si és una pregunta, vaig, les faig i torno.
No cal. Sí, t'ha canviat literalment la vida, això.
M'ha canviat la vida, i ho hauria de fer molta gent. Jo em pensava que era una cosa estètica, i jo... Això sap el mal, com també. Jo, a mi sempre m'ha agradat molt. O sigui, jo surto d'un bar i dic... Però que heu vist quina tirada de trastos? I els meus col·legues no t'ha tirat els trastos ningú, Lolita. No t'he ni mirat. Jo, però que... O sigui, això em passava pesant com un tocino. Nadie me tirava els... Però ara sí. Ara
lligues molt, no?
Bueno, m'ha hagut d'anar de Tinder i de Bumble perquè m'estava menjant tot, tio.
Es bloquejava. Entrava Lolita Bosch allà i deia, no, vostè no pot.
Si no, no deixes gent per l'altre.
Exacte. No? No se puede estar
tan democràtica. Sí.
Jo soc molt d'esquerres i vaig decidir sortir de Tinder.
Escolta, quina edat té la teva filla?
13.
Tu la vas tenir sola, la
sí.
teva filla? Això també és una altra marca de...
Bueno, és que, clar... Mira, jo sempre he pensat, i això li explico molt a la meva filla, jo em podia haver quedat a qualsevol de les caselles a les que he viscut, no? Mm-hmm. Se'm podia haver quedat a la classe alta, em podia haver quedat a l'Empordà, fent de hippie, de contracultura, Estats Units, a Mèxic, que és el que més m'identifica, a Itàlia, ara que sento una corda... Se'm podia haver quedat... He viscut a molts llocs, he viscut a la Índia molts anys, tinc nacionalitat índia...
Com?
Sí,
tinc nacionalitat
sí.
índia?
I do have the Indian nationality.
I l'accent.
Però, i l'accent. Hombre, és que
fa així, quan,
si no, no t'ho donen, faig així. Faig amb el cap així. Yes, I'm an Indian woman. I'm an Indian woman just like you, lady. Sempre els hi dic, això. Però a la Índia, per exemple, jo em sento molt a casa. Jo em podia haver quedat a qualsevol d'aquestes mm-hmm. caselles. Jo l'altre dia li estava explicant a la meva filla. Hi ha caselles i hi ha el tablero. Tu has d'intentar jugar amb tot el tablero, no? I llavors sí, vaig ser mare soltera, que és divertidíssim, no? En aquell moment va ser fort, però després...
Però t'han viatjat?
Sí, bueno, ens vam anar a viure a Nicaragua un temps. Bueno, no, la meva filla és motxilera...
Sí,
la meva filla als 7 anys va creuar la Índia amb motxilla amb mi amb tren, tio? I als 8 de Panamà a Guatemala, amb bus, perquè no hi ha trens. Però vull dir-te que... No sé, a mi m'agrada molt viure, no sé com dir-ho d'altra manera, llavors ho faig d'una manera una mica intensa. És una cosa bona que té la maternitat soltera. No tenen plan B, vale? Llavors t'han de tirar bon rotllo.
Està bé.
És veritat.
No poden jugar pare o mare.
Ara li vaig a dir al papa, doncs, sí, a veure si no hi ha papa.
Em deixa, no?
Exacte. I això, tota la gent que jo conec que és filla de mare soltera, han passat una adolescència una mica més tranquil·la.
Escriure per tu va ser a partir de quina edat?
Bueno, de sempre. Fa poc vaig decidir endreçar tots els meus diaris, no? Perquè jo de petita tinc tota la meva vida escrita.
Si tens blocs sencers?
Sí, no, tinc caixes.
Uf.
Sí, sí, ja. Uf.
Que bèstia.
Tinc caixes fins als 30 i algo, tinc tota la meva vida escrita. Tota la meva vida escrita. La meva i la de molts familiars i amics que em diuen, escolta, quin dia va ser allò? Un moment, que vaig a buscar. Tot escrit. El primer diari que vaig trobar era de quan jo tenia 7 anys, i que anava a l'escola Tau, i la primera entrada diu, em dic Lolita Bosch i m'agraden 34 nens.
Això els tinc comptats.
M'agradaven tots els nens de la classe. I el Tau, que era molt pioner en moltes coses, tenien un
i tots em tiren els trastos.
Sí, exacte.
A mi m'agraden 34 nens i els hi agrada 300. Però jo crec que jo vaig créixer així, com de bon rotllo, dient, bueno, a mi m'agrada a tothom i veure què passa, no? Però em va passar això.
I malgrat tot, també, has parlat en d'altres ocasions de coses dures, de la infància i de l'adolescència, no?
Sí, he patit molta violència, molta. He sigut víctima de moltes violències, moltes, moltíssimes. Jo crec que totes, ja. O sigui, saps allò de, què és el que no t'ha passat? Dic, sí, no m'ha passat, no. O sigui, m'ha passat de tot. Però la violència t'educa molt, eh? O sigui, a mi la guerra, que és probablement el més dur que he passat a la vida, perdre la casa meva, no poder tornar, m'han matat molts amics. Has de fer un procés de cura del trastorn d'estrès postraumàtic, perquè estàs molt temps que no pots dormir, t'han de tornar a educar els ulls, no? Perquè l'estrès postraumàtic és que tu no entres mai en fase REM perquè vius alerta tota l'estona de que et vinguin a fotre un tiro. No? O que et vinguin a endur-se, o que s'enduguin a la meva filla, que és el que somio quan estic molt cansada, sempre somio que s'enduguin a la meva filla. O sigui, vaig haver de fer tot un procés de reeducació dels ulls, i, o sigui, va ser un procés molt, molt, molt llarg, les amenaces. Jo he passat moltíssima por, em passo, de vegades encara, perquè no s'han acabat, però he passat moltíssima por, però bueno, m'han passat moltes coses. Però aquestes coses a mi m'han educat, no? Jo he vist gent fent coses extraordinàries per amor, però absolutament extraordinàries. Ara, per exemple, estic treballant amb les abuelas de Plaza de Mayo. He tingut aquesta sort de poder accedir a aquesta gent i fer vida amb aquesta gent. Jo rebo una lliçó darrere l'altra, d'humanitat i d'amor i de...
En qualsevol moment et trobem vivint en un altre país, per tant.
Sí. Hombre, sí, i gràcies.
Això que arriba, Lolita, no sé si et cabrà en aquest estómac de Playmobil que te'n serà.
No crec.
Però...
De Playmobil.
Ho veus com és màgic, el cabron. Però... No, de Playmobil.
És molt bo, és un pepito de fricandó. Una cosa
espectacular. Oh. Que fan a Casa Guinart, que és meravellós.
Pues, parleu un això... moment, que vaig a fer una peixarada.
Ja així acomiado i així pots menjar-lo amb tranquil·litat. Ella és la Lolita Bosch, el llibre és estupendo, si la veritat no està escrita. Està novel·lada, de fet, en aquest cas, però que explica moltes coses d'aquesta ciutat de Barcelona, de la seva família, de l'alta burgesia i de moltíssimes altres coses. Lolita, ha estat un autèntic plaer, moltíssimes
igualment,
gràcies.
Igualment, vosaltres també sou estupendos.
Gràcies, Malcolm.
Una mica més tu que el Malcolm.
Això no tinc cap problema.
Això és evident.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. RAC 1.
Des de l'estudi RAC 1 convidem a passar el vostè primer. Arrenca amb el Marc Giró i regalem-nos un somriure. Viatge aquell paradís on el riu esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som u. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
8 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia.
Bailar pegados es bailar.
A veure, un moment. Treu-me això, perquè jo no vull sentir Òscar Broc ara. O sigui, terrible. Què tal, Ana Priscila Magrinyà? Bon dia.
A mi encara no m'ha trucat ningú per participar al karaoke d'aquest any. Ja l'any passat no em vau convidar, no sé si m'esteu dient alguna cosa, però bé... que ho sapigueu, que hi havia participat en altres ocasions, concretament una.
Mm. Ja, però...
Vaig guanyar una ràdio, que encara la tinc...
Ana Priscila.
Ala, eh?
Si només has participat en una edició de les 7 que s'han produït fins ara, no trobes que hi ha un senyal d'algun tipus?
Inequívoc.
Vull dir, ara, i a més, en cas que volguessis participar, tu trobes que el més normal és venir aquí a la ràdio a rajar?
És que jo crec que és l'única manera d'intentar rascar alguna cosa, perquè si t'ho dic després fora d'antena no em fas cas, com a mínim que ho sàpiguen els oients.
Hola, Marta Bosch.
Hola, què tal? No, aquí assistint a aquesta ploradeta.
Mira, podríem fer un duo amb la Marta.
Ah, jo, si vols, ho fem.
Jo, mira, l'any... Quin any era això de l'Anna Priscila? 2019?
Què vas cantar?
Anna Priscila Magrinyà va cantar això.
I més blava aquella tardor.
Ara va venir el tocador!
La, 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 la.
Els coros són terribles, realment.
La, 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 la.
Podeu participar del karaoke Eurovisiu del Via Lliure com cada any. Serà el dia 13 de maig, és el dia que es fa l'Eurovisió a Liverpool. Jordi Ramos està impacientíssim. De fet, abans enviant-me missatges que Eurovisió no és el 13 de maig, que comença abans, perquè hi ha les semifinals i els quarts de final i els vuitens de final i els setcents de final i tota la prèvia i la lligueta i la competició de la Copa del Rei d'abans. Bueno, una cosa, és molt pesat. Sí. O sigui, està molt pesat. Ara que treu llibre sobre del tema de... Del...
Treu llibre?
Treu llibre d'Eurovisió. O sigui, és una cosa, està insuportable.
Si es buida una mica.
Ja em diu, bueno, el Mundial de Futbol no diríeu que comença amb la final? Bueno, venga. Prou, sempre s'ha de,
de
comparar amb el futbol, de veritat, tot el dia. Ell té el port de cosa aquesta. Bueno, però és que per ell Eurovisió és cada dia. Llavors, no trauràs d'aquí.
Però que per què? Cada dia?
Cada dia Eurovisió.
Que es posa una cançó d'Eurovisiva cada dia quan es lleva.
Com Òscar Broch, que l'any 2015 va participar, ara sí, amb aquell Bailar Pegados.
Bailar Pegados, bailar, igual que baila el mar.
No, va ser terrible. Podeu participar, perquè la gent ho fareu bastant millor que Òscar Broch o els col·laboradors, incloc a Anna Priscila Magrinyà, d'aquest programa, enviant notes de veu ara mateix al 606 25 64 39 606 25 64 39 per venir a cantar qualsevol, el tema és qualsevol cançó de la història d'Eurovisió, de les antigues o de les modernes. I hi ha competició entre els oients, hi hauran convidats especials pel dia, hi haurà jurat, hi haurà col·laboradors cantant, efectivament.
Potser m'agradaria ser jurat, ara que ho has dit.
Però deixa de demanar coses.
Millor, perquè així de no estic tan exposada.
Clar, ja, però és que no pots triar-ho tu.
Ah, val, d'acord.
Hi ha d'haver-hi un grup de gent que és aquest programa.
Ets tu. Jo crec que el que vols fer és una mica cavall de Troia. Vols començar a ser jurat i acabar cantant. Vull dir,
això pot fer.
Segurament, sí.
Acceptem qualsevol cançó que sigui només d'Eurovisió, només serveix. Per exemple, home, sempre es pot optar pels clàssics com aquest. ...1967, Hablemos de l'amor, o any 1958. El Volare, Domenico Modugno, o any 2012... Ara que torna. Lorin competeix aquest any per Suècia una altra vegada.
Ah, sí?
Ja va guanyar Eurovisió l'any 2012. O aquesta altra. Qualsevol cançó des de les últimes dècades, de tota la història d'Eurovisió, podeu cantar al karaoke Eurovisiu enviant una nota de veu al 606 25 64 39. De fet, ja hi ha oients que volen participar, ja estan enviant notes. Per exemple, l'Eric. Veus?
És
que hi ha
la respiració.
La cançó no hi és. O la Mònica García. I els que vulgueu, van arribar missatges.
Rosa, vull dir, té bona veu.
Què estàs, intentant ser jurat, ja ho veig. 606 25 64 39. Penseu que també ja ens ha dit el Blai Morell que competirà com va fer l'any 2016, precisament, fent de Rafael.
Estoy aquí para
I hem de convèncer la Clara Molins, perquè com que és una estrella del rock, l'any passat ja va competir...
Però si
ja
va ser el millor l'any passat, la
bueno,
Molins.
Ja, però parcialment es fa de pregar.
Vaja.
Dia 13 de maig, karaoke Eurovisió del Via Lliure, 606 25 64 39 per competir, per venir a cantar. Per venir a cantar qualsevol cançó karaoke eurovisiva i...
Però hi ha premi, podeu...
hi ha premi.
No el sabem encara, o no el volem dir.
No el direm.
No el direm, jo el sé, però no el direm.
No, tu no el saps. Perquè tu no saps res de tot el tema. Va, dos minuts i arribarem a la una del migdia. Karaoke a banda...
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Frit Ràpic i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
El vermut que tenim a punt ja al costat de la Marta Bosch i de la Priscila Magrinyà. Hem obert ja les patates premium de Frit Ràpic amb gust aperitiu, ideals per fer el vermut. Ja estan aquí preparades. I el vermut Miró Bianco, avui l'aperitiu perfecte per veure i combinar amb els còctels clàssics i actuals. Tinc aquí al costat també ampolla de 3 litres de l'autèntic vermut Miró. Compte que no et caigui el peu. Que pesa una mica. Vermut Miró Reserva, que com sempre s'endurà un oient aquest cap de setmana, que tanta gent focalitza tota la vida en els dos concerts de Bruce Springsteen, que no s'ha dit res.
És que li podries haver dit a l'Adrià que li portés una ampolla d'aquesta de 3 litres al Bruce.
No, pobre. És igual. Hi ha el pobre Bruce Springsteen que va, surt marejat de Barcelona.
Que canti en català, ara ja ho
sí. El Sau, que canti Sau, com va fer Shakira. Bueno, doncs, pregunta per contestar als stories d'Instagram del Via Lliure per guanyar l'ampolla és: quina és la persona coneguda, el famós, per la qual ho deixaríeu tot? Quina és la persona que us fa, per entendre's, perdre el món, per la qual pagaríeu qui sap què, o aniríeu qui sap on? Missatges a través de les stories d'Instagram del Via Lliure. No us faig la pregunta a vosaltres. Va, anem amb el vermut, que si no tenim temps. No hi heu anat, espero, eh?
No hi hem anat.
Sou antis, a més feu cara d'antis, de fastiguejades.
Avorrides, ja una miqueta.
Doncs espera que la Judit Nederman farà una versió de Springsteen d'aquí una estona.